Com ha dit la Margarida, us presentaré l'epidemiologia del càncer en general, no només aquests tumors que tenen una esperança de tractament amb quimioteràpia d'origen marí, sinó us faré una presentació general del càncer, perquè com veurem, molts d'aquests càncers que tenen la possibilitat de ser tractat amb aquest tipus de quimioteràpia són la gran majoria de càncers. Llavors jo crec que no ens hem de limitar només a uns quants càncers, sinó que farem una epidemiologia, us explicaré una epidemiologia de tots aquests tumors. D'acord? Això és, com ha dit la Margarida, s'està en fase d'estudi el tema de la quimioteràpia d'origen marí, però n'hi ha algun fàrmac que ja s'està utilitzant a nivell comercial i que ja s'està donant en tractament de determinats càncers. I aquí teniu com una mena de llista de tots els quimioteràpies d'origen marí i la fase en la qual està el seu estudi. No? Així, per exemple, el primer, la trabectivina, que està com a indicació en el tractament del càncer d'ovari, aquest ja és un fàrmac que està indicat en la quimioteràpia convencional i comercial i que ja està en el mercat. Llavors, la trabectidina no només s'està estudiant o s'està estudiant per donar-se en el càncer d'ovari, sinó en altres tipus de càncer, com veurem després. I a part de la trabectidina, que és el primer fàrmac que es va començar a investigar en el tractament del càncer, hi ha altres com la pitidepsina, el Zalepsis o l'Irbalec, que estan encara en una fase molt preliminar i estan encara en fases d'assaig clínic, fase 1, fase 2, que encara no estan comercialitzats. Llavors, el primer que s'ha posat en el mercat ha sigut la trabectidina, que ve a l'origen és d'una estídia marina, aquest nom llatí que no m'atreveixo a pronunciar, que és un invertebrat marí i que viu en les zones tropicales i subtropicales de l'Atlàntico. Aquest fàrmac està aprovat, com he dit abans, com a indicació del càncer d'ovari i pel tractament dels sarcomes de teixits tous i actua sobre les vies de reparació del DNA. També la trabectidina s'està en fase d'investigació per altres indicacions tumorals, que seria el càncer d'ovari, el de pròstata i el de mama i d'altres. El següent fàrmac que s'està estudiant en aquest moment seria la pitidepsina, que aquest és un fàrmac que també s'aïlla d'un invertebrat marí, que és l'Aplidium albicans, i que actualment s'obté mitjançant síntesi química. La indicació d'aquest fàrmac normalment és per tumors hematològics, com les leucèmies, linfomes, i també per tumors sòlids, com el mesotelioma, el càncer de pàncreas, el càncer de pulmó i el càncer de mama. Altres que estan encara en una fase més preliminar d'investigació, com he dit abans, el Zalepsis, que està a seva indicació en el qual s'està investigant, és l'aplicació en el tractament del mieloma múltiple, un tumor hematològic, i després l'Irbalec, que també s'està investigant en la seva aplicació en el tractament del càncer de mama, de colon, pàncreas, pulmó i pròstata. Així doncs, com podeu veure, les indicacions dels quimioteràpies d'origen marí és bastant àmplia i, per tant, jo crec que no me centraré només en aquest tipus de tumors, sinó que farem una descripció de l'epidemiologia en la nostra àrea del càncer i de tot el càncer en general. Llavors, per preparar aquesta presentació, he utilitzat les dades que es van publicar l'any passat en un monogràfic de la revista Medicina Clínica, on s'intentava resumir i consensuar totes les dades epidemiològiques del càncer que teníem a Catalunya fins a aquest moment. Llavors, les fonts d'informació són els sistemes sanitaris que donen informació a nivell poblacional de la incidència, supervivència i mortalitat de càncer que existeix a Catalunya, i aquests són actualment el Registre de Càncer de Tarragona, que funciona a Catalunya des del 1980, el Registre de Càncer de Girona, que és on treballo jo i que tenim dades des de 1994, i el Registre de Mortalitat, que no només agafen dades de mortalitat per càncer, sinó agafen dades de qualsevol tipus de mortalitat, i una de les dades que es poden explotar i obtenir dades d'epidemiologia seria la mortalitat per càncer. Llavors, vam unir tota aquesta informació que tenim actualment a Catalunya i vam elaborar aquest monogràfic, que és de accés lliure, que si us interessa es pot baixar per internet gratuïtament. Llavors, el primer article d'aquest monogràfic fèiem una presentació de quina era la incidència del càncer a Catalunya, i les últimes dades que tenim fa referència al període 1998-2002. Llavors, en aquesta taula mostrem els tumors més freqüents segons el sexe. Els tumors més freqüents en l'home, com podem veure, és el càncer de pròstata, que això, abans d'analitzar aquestes dades, va ser una sorpresa, perquè sempre el que ha portat el líder en quant a incidència de càncer ha sigut el càncer de pulmó, però li ha agafat el lideratge el càncer de pròstata. En segon lloc, el càncer de pulmó, i en tercer lloc, el càncer colorectal. En la dona, el càncer més freqüent, que aquest és el clàssic en la dona, és el càncer de mama, que se diagnostiquen aproximadament a Catalunya cada any. Aquest número és el promig anual, se diagnostiquen més de 3.000 casos anuals i que suposa aproximadament el 30% de tots els càncers que es donen en la dona. El segon tumor més freqüent en la dona és el càncer colorectal, que suposa un 15%, i el tercer lloc és el càncer de cos uterí. Ens va cridar molt l'atenció que el linfoma no hodgkiniano en la dona ha augmentat molt últimament i ocupa el quart lloc, i també ens va cridar molt l'atenció que un dels 10 tumors més freqüents en la dona és el melanoma cutani, el que està relacionat amb l'exposició solar, i que si veiem en els homes, el melanoma cutani ocupa una posició molt més baixa que en la dona. Això quan fa referència, llavors el número de casos que es diagnostiquen actualment a Catalunya en els homes és aproximadament de 30.000 casos i en les dones de 16.000 casos. Si comparem la incidència de la nostra àrea aquí a Catalunya amb el que està passant a Europa, podem veure que això seria la mitjana per Europa, això és la taxa ajustada, que és el número de casos, nous de càncer cada 100.000 homes. Podem veure que en quant als homes estem en una posició molt elevada, estem per sota de França, Itàlia i la República Txeca, o sigui que estaríem un dels les àrees que tenim més incidència de càncer en els homes, i estem per sobre de la mitjana europea. En el cas de les dones, podem veure que la posició que ocupa Catalunya en quant a la incidència de càncer és una de les més baixes a Europa i estem molt per sota de la mitjana d'incidència de càncer a Europa. Què ha passat durant aquests 20 anys en quant a la incidència del càncer? Ha pujat, ha augmentat, s'ha mantingut? Llavors, hem analitzat les dades perquè, com he dit, el Registre de Càncer de Tarragona té dades d'incidència des del 1980, que juntament amb les dades més actuals nostres hem pogut fer aquests estudis de tendència des del 85 fins al 2002 i podem veure, això són els homes, que hi ha hagut un increment en la incidència del càncer en els homes al llarg del temps, en aquests 20 anys, i aquest increment, que això seria el percentatge de canvi anual, és un increment positiu d'un 2,6% anual. Això vol dir que el càncer ha augmentat cada any un 2,6% en els homes. I aquest increment és estadísticament significatiu. En comparació amb la dona, veiem que la incidència és molt més baixa i aquesta diferència s'ha mantingut al llarg de tot el període, però aquest increment també ha estat positiu en la dona, o sigui que també s'ha incrementat la incidència del càncer, amb un increment més petit que en l'home, de 1,8%, també estadísticament significatiu. Però aquest increment, que és un promig de tots els càncers, com vosaltres sabeu, el càncer és una malaltia molt heterogènia i cada tipus de càncer és una malaltia diferent, aquest promig d'increment és la mitjana de l'increment de diferents tipus de càncer. Doncs ara el que passaré a explicar-vos és quins tumors han crescut més i quins tumors estan disminuint la seva incidència, no? Perquè un increment global no ens dona gaire informació, val? Llavors, aquí tenim els rànquings d'increment percentual anual de tots els càncers a Catalunya. Llavors, podem veure que el gran increment que s'ha produït en els últims anys en quant a incidència de càncer ha estat el càncer de pròstata, que aquest ha augmentat aproximadament amb un ritme d'un 8,7% anual estadísticament significatiu. El segon en augmentar ha sigut el càncer de testicle i el tercer el linfoma de no Hodgkin en l'home. Però no tot són males notícies, també hi ha càncers que han disminuït de forma significativa durant aquests temps, durant aquest període de temps de l'estudi de 20 anys. Com ha estat el clàssic, que és l'estómac, pels canvis en els hàbits alimentaris, aquest està disminuint de forma molt important, ja portem molts anys que s'estan sempre detectant un descens de la seva incidència, el de laringe, probablement relacionat pels canvis en els hàbits tòxics, el mieloma i la leucèmia. I després hi ha uns càncers que s'han mantingut pràcticament constants, com seria, per exemple, l'esòfag, l'infoma de Hodgkin o càncer de cavitat oral i faringe. I en quant a la dona, què ens ha passat? Veiem que, a diferència de l'home, el que més ha augmentat ha estat el d'esòfag, però aquest no és estadísticament significatiu perquè la incidència del càncer d'esòfag en la dona és molt baix i encara que té un increment d'un 7,23%, aquest increment no és significatiu. Però sí que ha estat estadísticament significatiu l'increment del melanoma cutani, aquest que deia que està relacionat amb l'exposició solar. També s'ha incrementat molt el linfoma no Hodgkin, que aquest està molt relacionat amb l'exposició a dioxines i plaguicides, i el linfoma de Hodgkin també. I igual que en l'home, també hi ha hagut un descens en quant a la incidència del càncer d'estómac, el de coll uterí, aquest que ara es farà prevenció primària, bueno, que s'està fent amb la vacuna del papiloma humà, i el càncer de laringe també està disminuint. Si ens comparem la nostra tendència del càncer en relació amb Europa, la Catalunya és aquesta línia negra, veiem que partíem d'unes taxes molt baixes respecte a Europa i veiem com al llarg dels anys, sobretot al voltant del principi dels 90, aquesta incidència s'ha incrementat i ara podríem dir que tenim una de les taxes més altes de càncer en l'home a Europa. En quant a la dona, malgrat que tenim una de les taxes més baixes en Europa en comparació amb altres àrees geogràfiques d'Europa, aquesta gris més pàl·lida és Espanya, estem per sota de la mitjana europea, però aquest s'està produint també un increment, igual que s'està produint un increment en totes les àrees geogràfiques europees. Això en quant a incidència. Una altra dada que genera el registre de càncer és supervivència. Clar, nosaltres registrem tots els pacients amb càncer i fem un seguiment passiu i actiu d'aquests pacients per poder generar aquest indicador epidemiològic que fa referència a la supervivència, i normalment sempre donem les xifres aquestes de la supervivència a 5 anys. Com podem veure, ja està clar que el càncer és una malaltia molt heterogènia i que no té res a veure un tipus de càncer, per exemple, de testicle, amb un càncer de pàncreas. La supervivència no té res a veure. Llavors, aquest indicador epidemiològic vol dir la supervivència als 5 anys. Això vol dir que el testicle, un home que té un càncer de testicle, el 93% dels homes continuen vius als 5 anys. Això és aquesta xifra de la supervivència relativa a 5 anys. I aquesta supervivència només fa referència a la supervivència deguda a la malaltia, perquè aquesta supervivència és la supervivència relativa i està ajustada, treus l'efecte d'altres causes de mortalitat. Que això, per exemple, en el testicle no és molt important, però en la pròstata sí, perquè interactuen altres causes de mortalitat. Així podem veure que els tumors amb una millor supervivència són testicle, tiroides i melanoma cutani, seguit de la pròstata, i que aquests han augmentat molt la supervivència degut als avenços en la investigació, en els tractaments i en la prevenció, però els tumors que no han modificat la seva supervivència, que continua tenint una supervivència molt baixa, són els tumors del sistema nerviós central, esòfag, fetge, pulmó i pàncreas. Què vol dir? Que del 100% de pacients diagnosticats de càncer de pàncreas només sobreviuen un 5% als 5 anys. Què passa en la dona en quant a la supervivència? Pràcticament és molt similar en els homes. La supervivència més elevada es dona en el càncer de tiroides, en el linfoma de Hodgkin, melanoma cutani i càncer de mama, que com hem vist abans és el càncer més freqüent en la dona, i com en l'home, els de pitjor pronòstic són el càncer d'esòfag, el de pulmó, el de fetge i el de pàncreas. Amb les dades del registre de mortalitat, que aquestes dades són més àmplies i que agafa tota la població de Catalunya, tenim dades de tota Catalunya, vam fer el mateix. Vam analitzar quina era la mortalitat per càncer a Catalunya durant el període 85-2004. Llavors, en quant a mortalitat, això és una taula similar a incidència, en aquest cas és mortalitat, el número d'homes que es moren per càncer de pulmó és aproximadament 2.500 cada any, durant aquest, això és un promig anual, i el tumor que causa més mortalitats és el càncer de pulmó. Clar, això està relacionat a que és el tumor, és un dels càncers que tenen pitjor supervivència. Per tant, en el rànquing de mortalitat és el que està en primer lloc. seguit del càncer colorectal i del càncer de pròstata. En la dona, malgrat que la supervivència ha millorat molt en els últims anys, continua sent el càncer que provoca més mortalitat per càncer, el càncer de mama. Malgrat que la supervivència ha millorat molt, però també és un càncer molt freqüent i també causa mortalitat. I en segon lloc és el càncer colorectal. Què passa amb el càncer colorectal? Mai ocupa el primer lloc en el rànquing d'incidència de mortalitat, però si analitzem les dades sense tenir en compte el sexe, sumant homes i dones, si sumes el número de casos, és el que és més important des del punt de vista en quant a incidència i en quant a mortalitat del càncer colorectal. En quant a la mortalitat, si ens comparem a nivell d'Europa, veiem que, igual que ocorria en el cas de la incidència, Catalunya ocupa un dels primers llocs, després de la República Txeca, Polònia, Eslovènia, França i Dinamarca, i ens van sorprendre que la mortalitat per càncer a Catalunya és la més baixa d'Europa. I això jo crec que és una bona notícia. I està molt per baix de la mortalitat per càncer a Europa. Què està passant amb la mortalitat per càncer? Doncs, com podem veure, la línia negra és la que correspon a Catalunya. Com veiem, en totes les àrees geogràfiques, hi ha algunes diferències entre les àrees geogràfiques, però totes, a principis del 90, té una tendència al decrement. Està baixant la mortalitat per càncer. Això en els homes. I en les dones passa pràcticament el mateix. Veiem que Catalunya és, és la més baixa, però que a partir dels principis del 90 la mortalitat per càncer està disminuint. Llavors, en aquest monogràfic de l'impacte del càncer a Catalunya, vam projectar amb aquestes dades i amb els estadístics que treballen amb nosaltres, vam voler fer una fotografia de quin seria el futur en quant al càncer a Catalunya. Llavors vam projectar, amb les dades que tenim durant el període 85-2002, vam projectar aquesta incidència cap al futur. I què vam veure en els homes? Això seria l'observat, la línia contínua seria l'observat, i la línia discontínua seria el projectat, que es van utilitzar tècniques d'estadística bayesiana, i vam veure que aquesta incidència es projecta que es continuarà augmentant. A lo millor no amb una pendent tan important com des dels 90 aquí a Catalunya, però continuarà augmentant la incidència per càncer en els homes. I en la mortalitat, com hem vist, a partir dels principis del 90 continua baixant i per tant la projecció continuarà baixant també. Hem de dir que aquestes projeccions tenen les seves limitacions, perquè aquestes projeccions les tens en compte tenint en compte també la projecció de la població. Quan calcules una taxa, tens en compte el numerador, que són el número de casos de càncer, però també tens en compte el denominador, que és la població amb la qual hi ha aquesta gent que està afectada de càncer. Llavors, com tots sabeu, a Catalunya tenim en els últims anys, problemes no, però tenim molta immigració i aquesta immigració pot anar canviant. Llavors aquesta projecció pot estar alterada o afectada tenint en compte aquestes projeccions i aquesta immigració de la població. O sigui, seria una de les limitacions d'aquestes projeccions. I en quant a les dones, veiem el mateix. No hi ha un increment tan important d'incidència com en els homes, però si projectem aquesta incidència, doncs també continuarà augmentant fins al 2020, i la mortalitat el mateix. És una mortalitat molt, molt més baixa que en l'home, i aquesta mortalitat continuarà baixant fins al 2020. Llavors, per acabar i com a conclusió, podríem dir el resultat, les conclusions principals d'aquesta monografia era que la incidència a Catalunya està augmentant, que la mortalitat, per sort, està disminuint des de principis del 90 i, per tant, això és conseqüent amb un augment en la supervivència i que aquest augment de la supervivència és degut principalment en els avenços en la prevenció, mitjançant els programes de diagnòstic precoç que hi ha actualment a Catalunya, com és el programa de detecció precoç del càncer de mama, que és un programa organitzat. el de càncer de cèrvix, que és un programa de diagnòstic precoç que no és organitzat, sinó que és oportunístic, però que aproximadament el 60% de les dones participen d'aquest programa de cribatge, i això fa que les taxes de mortalitat i d'incidència per càncer de cèrvix estigui baixant. I el càncer colorectal, que aquest és un càncer que en el futur s'instaurarà a Catalunya, el programa de prevenció del càncer colorectal. Ara s'estan fent o analitzant els primers resultats de les proves pilots que s'han fet a Barcelona, a l'Hospitalet, i que aviat suposo que començarem també a instaurar-ho a les diferents comarques de Catalunya. I després, el que també és molt important, l'efecte en la disminució de la mortalitat per càncer de la prevenció primària, entre els programes de prevenció primària i sobretot la disminució de la prevalència de l'hàbit tabàquic en la població. I com o no, també aquesta disminució en la mortalitat i l'augment de la supervivència és deguda en els avenços en el tractament, no només la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia. Moltes gràcies per la vostra atenció.